L'entrevista. Ara a l'Espai Cornellà Cuida. Amb la participació de la Fundació per a l'Atenció a Persones Dependents i amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà i l'Obra Social de la Caixa.
Molt bona tarda, continuem a Ràdio Cornellà i ara parlem de l'Espai Cornellà Cuida. Avui el tema que hem d'abordar és la responsabilitat del cuidador enfront de la persona dependent. Les persones cuidadores ens expliquen que una de les situacions més complicades en què es troben en el seu dia rere dia és moure la persona que cuiden. Ajudar-la, per exemple, a moure's al llit, aixecar-se de la cadira, acompanyar-les al bany o a la dutxa, pujar escales... Moltes vegades suposa que el cuidador o la cuidadora facin esforços i no tinguin en la majoria de casos en compte que han de posar molta atenció, no només per no fer mal a la persona que cuida, sinó per no fer-se mal ells mateixos. Avui, per parlar de tot plegat i donar alguns consells, ens acompanyen als estudis de Ràdio Cornellà Òscar Martínez i Jordi Trevin, fisioterapeutes de la Fundació per a l'Atenció a Persones Dependents. Bona tarda.
Hola.
Hola, bona tarda.
Parlem una miqueta de quines són les principals dificultats que vosaltres com a professionals veieu que es troben els cuidadors.
Bueno, les principals dificultats que un es pot trobar, encara que són una mica estrany, segurament no sigui la part més tècnica, no? de les maniobres amb la persona que està en el càrrec, sinó és el tema més emocional, no? com a base. És a dir, seria la inseguretat, el vincle, no és el mateix, potser fer-te càrrec d'una persona que no és familiar que una persona que és familiar. Llavors, tot això, aquests desconeixements, aquesta inseguretat, aquesta falta de pràctica enfront d'una nova situació, doncs pesa i molt, no? En aquest sentit, clar, tu quan tens amb una persona que està limitada físicament, la responsabilitat o de les primeres coses que pots pensar és si se'm cau, si li faig mal, què passa llavors? És una sobrecàrrega afegida, no? Més que real té el tema emocional, no? En base, no? De les principals dificultats que es troba el cuidador, més de les coneixements sobre la part tècnica.
Què s'ha de tenir en compte al moure una persona dependent, en aquest cas?
Bueno, a part de, com hem comentat, tota la part tècnica, que sí que seria més fent un assessorament amb algú que sàpiga, és molt, molt, molt important, encara que no ho sembli, i són detalls en els que no posem poder tota la cura que necessita, l'adaptació de l'espai, tenir l'espai ben preparat quan hem de fer una mobilització, doncs evitar que hi hagi qualsevol objecte que ens pugui fer ensopegar, que al final són riscos, i planificar molt bé l'acció. O sigui, aquest moviment tu l'has de tenir, o quan has de moure, quan has d'aixecar a la persona del llit, o quan l'has de seure, quan l'has de passar a la dutxa, has de tenir molt clar què és el que has de fer i com ho has de fer per anticipar-te principalment a aquest tipus d'acció.
També tenir en ment possibles imprevistos que ens trobem, que la persona no tingui força, que nosaltres no puguem acabar d'aixecar-la, tenir algun recurs perquè no caigui a terra i tenir tot una mica preparat i anticipar-nos, no?, al perill.
Correcte, una miqueta el tema és aquest. És tota l'anticipació, és prevenir totes les possibles sorpreses que puguin aparèixer a l'hora de fer un moviment. A més, pensem que és una persona que es mou, o sigui, no és moure un objecte, doncs, com seria moure una caixa o tal, realment és una persona que es mou, que té una mobilitat. A més, depèn quin tipus de persona, doncs pot ser un moviment improvisat que està fora del teu control, per dir-ho així. Llavors has d'anticipar-te el màxim possible.
Com es planificaria, per tant, una mobilització amb una persona dependent? Què és el que sempre hem de tenir en compte, per exemple?
En aquest cas, no? En el cas que ens dugui a terme, seria els productes de suport, per exemple, que utilitzaríem, pot ser una cadira de rodes. La cadira de rodes, normalment la gent la veu pel carrer, doncs això, que la persona va sentada i per desplaçar-se, però algo tan senzill, per exemple, com per treure els posabraços per passar la persona del llit a la cadira, quan tu expliques això a la gent, és com si veiessin al cel, algo tan senzill, no? Com pot ser aquest cas, no? Llavors, a part de conèixer els productes de suport que utilitzaríem, la maniobra en si, sempre que la presa sigui ferma amb la persona. M'explico. És a dir, si la persona percep que hi ha por, que hi ha por, que hi ha inseguretat a l'hora de fer la maniobra, doncs això es transmet. Per tant, es crea una situació d'inseguretat, que no serà ni positiva pel que rep l'ajuda ni pel cuidador. En aquest sentit, el que és la presa de la persona i els productes de suport, no, doncs seran un tret molt, molt important, no?, en qualsevol planificació de qualsevol maniobra.
En aquest cas, imaginem que parlar amb aquesta persona, explicar tot el que farem, cada pas que donarem, que entengui què és el que volem fer amb ells, de quina manera ens poden ajudar, doncs, a fer aquesta maniobra de forma més senzilla. Imaginem que tot això, més enllà de ser una ajuda a nivell motriu, també és una ajuda psicològica, no?, per veure que aquesta persona ens pugui entendre i també posar de la seva part, no?
Sí, correcte, una miqueta és el que comentàvem al principi, no? El tema de la seguretat és base a l'hora de fer aquest tipus de mobilitzacions, no? Tant per la persona com el cuidador que ha de fer aquesta mobilització, com a la persona que ha de ser mobilitzada, no? com per a la persona dependent. No és el mateix, una miqueta el que estava comentant el meu company, no? Sapiguer que la persona que tinc davant m'agafarà fort, amb seguretat, no? I això, el diàleg, no? Informar en tot moment, encara que sigui molt evident, que sigui una maniobra que fem cada dia. Jo cada dia he d'aixecar aquesta persona del llit i passar-la a la cadira. Ja ho sap, no? Hem d'informar cada dia, hem de tenir un diàleg constant, no? I vinga, i ara ens passarem cap aquí, i ara farem això. És una miqueta també el que dèiem abans, anticipació. No només dels espais, no només de previsió, sinó que la persona que és dependent sàpiga el que va passar i sàpiga què és el que farem, no? Ens passarem cap aquí, ens passarem cap allà. Anticipació.
A més, és important perquè vosaltres ho comenteu, sou professionals, teniu doncs tots els recursos en ment de com podeu fer una acció molt senzilla per facilitar-la encara més. Però clar, una persona que de sobte treballa a un banc i es troba que ha de cuidar el seu pare o la seva mare, no té aquesta formació. Potser ens trobem que la persona que cuida és molt menuda i s'ha de fer càrrec d'un home gran o d'una dona gran que pesa molt més, que és més alta que nosaltres, que, com bé dèiem, són persones que al cap i a la fi tenen moviment, no són objectes, que poden posar traves per fer aquests moviments. Clar, com hem d'assegurar aquesta persona abans de fer la mobilització i amb quins productes o sistemes ens podem ajudar nosaltres mateixos?
Primer de tot, cal diferenciar una mica. Uh-huh. És a dir, el volum a vegades no va lligat amb la voluntat, no?, la participació activa de la persona. És a dir, ens podem trobar una persona que pesa 100 quilos, però és molt participativa, molt activa, i en l'acció ens ajudarà en tot moment. Per tant, mobilitzar una persona, encara que tingui un volum gran, serà molt més senzill que potser una persona que pesa 60 quilos i que no ens ajuda en ningú sentit. La dificultat serà molt superior amb la de 60 quilos que amb la de 100. Vull dir, això és important aclarir-ho.
Clar, que depèn molt del tipus de persona que sigui.
Correcte. No? Almenys no és tant del volum, sinó de la col·laboració d'aquella persona. Sí que és veritat que després el volum, doncs, en casos, sí que condiciona, evidentment. Si el cuidador, en aquest cas, és una persona menuda i la persona que és dependent és molt voluminosa, depèn quines accions, sí que serà un hàndicap important. Però per això també introduïm i tenim productes de suport importants. Taules de transferència, grues de bipedestació.
Sí, sabanes lliscants, plecs giratoris, o sigui, realment, això sí que seria un tema que s'ha de fer assessorament. Al final, sí que és una... Tota mobilització és molt tècnica i requereix de palesa, de vegades molt tècnics, que es poden trobar en una ortopèdia. Passa que, clar, una miqueta el que deia el meu company, no? Estem acostumats a que veiem una cadira de rodes i una cadira de rodes, clar, des de la part tècnica sabem que hi ha molts tipus de cadires de rodes. Hi ha una cadira de rodes que és per fer un desplaçament, hi ha una cadira de rodes que és només per fer la sedestació, per estar tot el dia, hi ha les que són només per transportar la gent. Llavors, hi ha molts matisos dins de cada producte de suport. És, sobretot, jo crec que el bàsic és assessorar-se per utilitzar el producte correcte, perquè si no també seria no utilitzar un producte adequat a la persona.
Que això és important, que cada persona és un món, cada pacient té una patologia diferent, independentment del que comentàvem, no? Del seu volum, del seu pes, doncs pot necessitar uns aparells o uns altres i ens poden ajudar més uns estris o unes eines que no unes altres. Per tant, sempre a qui hauríem de recórrer doncs, per rebre aquest assessorament i que ens diguin, mira, pel teu familiar la millor manera de fer això seria aquest tipus de cadira o aquest tipus de caminador. A qui ens hauríem d'adreçar en cas d'un dubte d'aquest tipus?
Home, en primera instància, en teoria, la gent de peu de carrer on primer acudeix és a l'ortopèdia. Anem a ser realistes. Després, bueno, perquè són els que tenen més coneixement de tots els productes, no?, que venen i que posen a l'abast de les persones, no?, en aquest cas, doncs, per mobilitzar, per desplaçar, per facilitar, no?, de fet, la mobilitat de la persona en si. Si anéssim una mica més enllà, segurament els professionals que cobrarien més pes, doncs serien professionals que estan molt, molt acostumats i tenen una formació ja de base contundent de lo que és moure una persona. Es digui, com és en el nostre cas, un fisioterapeuta, inclús alguns infermers o infermeria, doncs també tenen molts coneixements i és una pràctica que fan a diari, que això, com hem començat a dir en l'entrevista, doncs crea molta seguretat, no? I la seguretat dona confort a la persona, a la persona que es té de moure, dona molt confort. I en aquest cas, doncs jo crec que aniria una mica lligat, no? Ara sí que és veritat que ho hem comentat algun cop amb el Jordi, que hi ha moltes ortopèdies ja que inclouen professionals d'aquest tipus, no? En els seus equips, no? I va més encaminat per això, per assessorar. Perquè els coneixements que tenen a la pràctica són molt més superiors a lo millor que els tècnics, en tots els aspectes, que nosaltres treballem amb ortopèdies també, que a lo millor van més encaminats a lo que és el producte, no? La gamma de productes que existeix al mercat. Llavors, lo que s'està fent ara, sobretot, és s'està fusionant, no?
Sí, una miqueta el tema és que des de la part de productes de suport, els tècnics ortopedes poden assessorar molt bé quin tipus de cadira, doncs aquesta reclina més o reclina menys, aquest tipus, el recolzament al caminador és millor, i després està la part més tècnica de lo que és el moviment de la persona, que sí que es podria fer d'una part més sanitària, per dir-ho així.
Molt bé, doncs amb tots aquests consells ens quedem. Avui hem d'agrair-li doncs, a aquests dos professionals de la Fundació per a l'Atenció a Persones Dependents, recordem, Òscar Martínez i Jordi Trevin, fisioterapeutes d'aquest centre. Gràcies per estar amb nosaltres, explicar-nos en quines situacions ens podem trobar en el nostre dia rere dia per mobilitzar una persona dependent i quins són els consells que s'han de tenir en compte per facilitar aquestes tasques. Gràcies per estar amb nosaltres.
Adéu. Gràcies, bona tarda.
Gràcies.
Nosaltres ara ho deixem aquí. Recordin que a les dues arriba l'Era Vinil amb una bona selecció musical de